La pobresa infantil a Catalunya afecta el 35% de l'alumnat i arriba al 44% en les llars monomarentals. A Barcelona, el 70% dels desnonaments impliquen infants, posant en risc la seva continuïtat educativa. I això cal afegir que un 10% dels menors viuen en habitatges insalubres.
Tot això provoca que es vulneri el dret a l'educació per l'emergència habitacional. Per això, el Sindicat d'Ensenyament USTEC, juntament amb la PA, el Sindicat de Llogaderes i la CGT, presenten aquest matí Sense habitatge no hi ha educació, el nou protocol per fer front als desnonaments dels centres educatius.
Oriol Francesc és coordinador de la Secretaria de Moviments Socials d'USTEC. Senyor Francesc, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per què heu decidit elaborar aquest protocol?
Doncs perquè cada dia ens trobem una situació més complexa, més difícil d'abordar, on no tenim eines, no tenim formació, no tenim prou recursos, però la realitat de les nostres aules és que són més diverses, són més plurals i cada cop l'impacte de l'emergència habitacional és més gran en elles. Mm-hmm. Es genera impacte sobre l'alumnat, però també sobre el conjunt de les nostres aules, dels centres i del sistema educatiu, i mentre l'administració no mogui fitxa, creiem que és realment la responsable i qui ha d'entomar aquest important tema estructural, les persones que treballem a l'educació hem de mirar des de les nostres possibilitats d'intentar donar una resposta i un acompanyament col·lectiu al conjunt de la comunitat educativa.
Perquè com us sentiu els mestres i professionals de les escoles i instituts davant els desnonaments, per exemple, que han viscut els vostres alumnes?
Ens sentim molt preocupats, molt corpresos, molt neguitosos, perquè tu veus que una criatura de cop té canvis de conductes, apareix l'absentisme, veus una degradació de lo que és de la salut mental i física, veus que les criatures desconnecten, deixen de fer el seu procés d'aprenentatge i les criatures, el nostre alumnat, pateix. Però és que, a més, cada cop està més aïllat, té una pèrdua de referents, però no només l'impacte sobre l'alumnat, perquè sobre també l'aula com a ecosistema viu, de cop li falta una peça, hi ha incomprensió, hi ha una tensió de la convivència, també no ho hem de negar, hi ha una tensió de la convivència, i al final no només nosaltres tenim aquestes conseqüències negatives, sinó que el propi sistema se'n ressenteix. Mm. Part de la matrícula viva que hi ha respon a aquests desnonaments. No? Yeah. I finalment ja es genera segregació, i això per nosaltres és el pilar que s'ha de combatre, la segregació.
I Oriol, davant d'aquesta realitat, no, quin és el primer pas que ha de fer un mestre quan veu que un alumne pot veure afectat el seu aprenentatge per l'emergència habitacional?
Bé, en aquest protocol el que hem intentat de definir molt clarament són aquestes primeres passes. I podríem parlar de dues vies. La primera és la institucional, el suport propi del centre, la que ja es desenvolupa en el centre i que es canalitza a través de la direcció, que convoca doncs, la comissió social amb els equips d'assessorament psicopedagògic, amb serveis socials, etc. No? I es realitza un acte, es contacta amb la família i allà és responsabilitat del propi centre la creació d'una espai d'acompanyament amb la família. Però més enllà d'aquest suport institucional, podríem dir, que té limitacions perquè sabeu de l'infrafinançament crònic que patim, educació, però també salut, però també serveis socials, no? Sabem que és limitada. Nosaltres entenem que hem d'esdevenir com a subjectes actius, hem de ser actius davant d'aquesta realitat que afecta les nostres classes i que, per tant, a través de l'acció tutorial també l'hem de treballar. I aquesta és la via que intentem d'explicar i destinem més esforços, que és la via que definim com a via col·lectiva, que s'inicia amb una resposta i un acompanyament. Doncs ja pot ser de la persona tutora, ja pot ser del Departament d'Orientació, dels professionals socioeducatius, ja pot ser del conjunt de l'equip docent, amb les famílies, per respondre primer instantàniament en funció de les diferents casuístiques que ens podem trobar a classe, però sobretot amb la voluntat de fer un treball col·lectiu dins del centre i amb l'entorn. Per això parlem i fem aquest treball, aquest protocol l'hem fet de la mà dels agents que estan als barris defensant i lluitant, perquè és molt important trencar aquesta aquest plantejament de que són casos individuals i aïllats per abordar-ho d'una forma col·lectiva, perquè és un problema que és transversal, i és transversal en tota la comunitat educativa, perquè avui fem el protocol i parlem d'això amb aquesta mirada posada a l'alumnat i a les seves famílies, però és que els propis treballadors i treballadores d'educació també estem patint aquesta emergència habitacional.
S'entén això que explica. El fet és que aquest nou protocol contra els desnonaments dels infants a les escoles també els dona respostes pràctiques a problemes molt concrets. Per exemple, què ha de fer el professorat si el desnonament és imminent? Com podrien ajudar la família?
Doncs el primer que s'ha de fer és parlar amb la família i preguntar si hi ha citació, s'ha recollit la citació judicial o no s'ha recollit. Cal recollir-la, és important. I això és un consell pràctic, diguem, no? Hi ha denúncia o no hi ha denúncia? Hi ha denúncia, has de sol·licitar la justícia gratuïta. I a partir d'aquí, sempre el que fem, el que proposem és un acompanyament amb el que és el conjunt dels grups d'habitatge, que són espais col·lectius que assessoren, ajuden i acompanyen en tot aquest procediment, amb quins són els següents passos i, sobretot, quines respostes es donen primer, a l'emergència, però en mitjà i llarg termini a resoldre de forma conjunta, a socialitzar i a canviar aquest imaginari que parlàvem de això és una cosa aïllada, la responsabilitat és meva, això no té res a veure amb l'educació, etc. Hem de trencar tot aquest paradigma, no?
En aquest protocol apuntàveu que algunes d'aquestes famílies ni tan sols saben ni han recollit aquesta citació judicial.
Vaig al moll de l'os i tu ho has indicat al principi de l'entrevista, però jo crec que és una pregunta clau que t'hem de fer. Al final, no esteu al centre educatius assumint les tasques de serveis socials, no hauria de vetllar l'administració per la continuïtat de l'educació dels infants, sobretot en estat d'emergència habitacional, i no vosaltres?
Clar. Mira, el tema del dret de l'habitatge, hem d'entendre el dret com un dret paraigües que és. Sí, que sense habitatge no es poden donar un conjunt d'altres drets, diguem-li doncs, serveis bàsics, diguem temperatures de confort, diguem alimentació saludable, etc. I, per tant, el dret a l'habitatge digne els vincula directament amb l'educació. Nosaltres som les persones que estem amb les criatures i amb les seves famílies i acompanyant. I tenim una funció, eh? No volem defugir de la nostra funció, que és ser un espai d'acollida, ser un espai de seguretat. Seguretat entesa des de la justícia social, no des d'aquest discurs que se'ns està imposant del militarisme. Tenim una funció compensatòria, però ni som una esfera aïllada de l'entorn i dels problemes, ni podem nosaltres donar resposta a tot.
Clar.
És imprescindible que l'administració generi i asseguri un sistema protector de drets bàsics per a la infància i l'adolescència, perquè és que si no, no hi haurà inclusió. I aquesta capacitat de canvi la té l'administració pública i, en aquest cas, nosaltres ens hem de dirigir al Departament d'Educació, no només al Departament d'Educació, però sí aquells que són responsables de la gestió de la nostra àrea, per dir que quan es preocupen tant amb els resultats, sense entrar a valorar si el sistema de les PISA és un sistema gaire funcional o no, però quan surten els resultats escolars, és curiós que les solucions que donen són més pactes amb la OCDE, que és una entitat econòmica, en lloc de pensar quines són les condicions materials dels infants i de les famílies que estan a les escoles.
Queda clar.
Coses tan bàsiques com aquestes,
sí,
no?
Sí. Oriol, fem la darrera de les preguntes. En el cas de l'execució d'un desnonament, proposeu en aquest nou protocol que els professors pugueu estar presents el dia de l'execució. Amb quin objectiu voleu ser-hi en aquests desnonaments? Com podrien ser-hi els mestres en horari lectiu?
Actualment ja hi ha treballadores del món de l'educació demanant permisos, mirant com s'estructuren, què poden fer per anar a posar el cos per aturar els desnonaments. Perquè el que no podem fer és invisibilitzar aquesta tremenda xacra que hi ha i, a més, volem transformar-la. Ens afecta a la nostra feina i, per tant, volem implicar-nos en això. En aquest sentit, hi ha diverses vies i, com que no hi ha un marc de regulació clar, depenem molt també doncs, de la predisposició i de la implicació dels equips directius, per exemple. Cal que els docents, a nivell d'implicació, arribem fins allà on creiem i puguem. Penseu que deixar de fer classes per anar a aturar un desnonament té moltes implicacions, no? Però, en tot cas, és vital que es doni sempre suport tant a l'alumne i a la família, fer-ho d'acord amb ella, perquè això és algo imprescindible i sempre s'ha donat així, i en cas de que es vulgui assistir al desnonament, hi han diverses possibilitats. Fer torns d'horaris segons les hores lectives, existeixen recursos com l'encàrrec de serveis, es pot demanar un permís d'assumptes propis o hi hauríem altres possibilitats. Però fixeu-vos el sacrifici que significa realitzar això. Però què fem? És a dir, és que al final això també és un crit de desesperació, aquest protocol que intenta donar resposta a una barbaritat. Les dades que presentàveu a l'inici d'aquesta entrevista són vergonyoses per qualsevol democràcia.
I n'hi ha més dades.
Recordem aquesta xifra esgarrifosa. A Barcelona, el 70% dels desnonaments impliquen infants i un 10% viuen en habitatges insalubres.
Estem parlant amb Oriol Francesc, coordinador de la Secretaria de Moviments Socials d'USTEC. Senyor Francesc, moltes gràcies pel seu temps.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per cedir una part d'aquest espai i parlar d'aquests temes tan importants i tan capdals.
Adéu, bon dia.
Molt bon dia. Vas pellant botes,
gires es volen... Doncs comentem aquesta entrevista amb Elisenda Roca, Gemma Soriano i Arturo Puente, que ja estan aquí en la nostra taula de tertúlia. Bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
Comentaris respecte al que heu sentit, Elisenda?
Bé, sempre quan es parla de desnonament pensa sobretot en això, en els més indefensos, en aquest cas en els infants, en aquests infants que de cop i volta es veuen d'un dia per l'altre amb tota la seva vida trastocada, tota la seva vida. És que no parlem només de l'escola, dels estudis, sinó que de cop i volta es veuen al carrer. I això és una situació d'emergència actualment, penso, a la nostra ciutat.
Arturo,
sí. Sí, la sensació que aquests servidors públics, ja no només els professors, també hi ha sanitaris i d'altres tipus, que veuen el problema directament, no? És a dir, treballes amb nens, o treballes amb pacients, en altres casos, o treballes amb altres, amb grans, no? A serveis socials, i ho veus directament, no? No pots seguir fent les classes com si fos qualsevol altra cosa. S'ha canviat la perspectiva, s'ha canviat la vida, efectivament, com dèiem abans, i per tant, alguna cosa has de fer. És dubtós, aquí entra sempre, qui ha d'intervenir? És a dir, parar el cop, és veritat que i és fantàstic, que uns servidors públics tinguin la consciència de ser-ho i que, per tant, vulguin parar el cop. Ara, la cosa és que després ha de venir una segona intervenció d'emergència dels serveis socials, de les institucions, perquè no hagin de ser professors sanitaris, els serveis socials, diguem-ne, assistencials.
Perdoneu, això va més enllà.
És que
això va en funció de quina ciutat i quina societat volem tenir i cap on anem.